Bona tarda. Bona tarda. Iniciem les conferències. La setmana passada va ser la inauguració institucional. Avui iniciem les conferències del curs 25-26. La setmana passada va en aquest espai del casal de Joventut Seràfica i volem donar les gràcies al seu president, el Joan Montfort, i tota la Junta per les facilitats que han tingut i que ens han acollit molt esplèndidament amb aquest històric equipament aranyenc. Avui iniciem les inscripcions a les sortides i les meves companyes em comenten que la sortida de Montserrat, que és el dia 6 de novembre, tot el dia doncs, que ja està plena. Farem servir la influència del senyor Lluís Balenes per fer una altra sortida. A veure si podem aconseguir una altra sortida. També hem iniciat avui la inscripció per Nadal de la Música el dia 23 d'octubre, al matí, amb una visita guiada al Palau de la Música. Aquí em sembla que encara ja queda alguna plaça. I ara doncs, anem per la conferència d'avui, que precisament és sobre Montserrat i és prèvia a la sortida que farem el 6 de novembre, amb Lluís Baulenes Casas, que és director general de Relacions Institucionals i Estratègia Corporativa a l'Abadia. El Sacracol Mil·lenària fa anys que se'n parla. L'any 1997 es va promoure una fundació amb la intenció de canalitzar el suport de persones, empreses i institucions que permetessin preparar adequadament el mil·lenari del monestir, com sabem, fundat per l'abat Oliba, amb intervencions indispensables pel manteniment i la millora de les infraestructures del monestir i del santuari i amb accions culturals i socials al servei dels pelegrins i visitants. Ara la Fundació 2025, que presideix l'abat Manel Gasch, va designar Lluís Baulenes responsable del dia a dia en l'organització dels actes del mil·lenari. I avui tenim Lluís Baulenes entre nosaltres. Ell és llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i catedràtic de Matemàtiques en l'ensenyament secundari. També és diplomat en Funció Gerencial de les Administracions Públiques per ESADE. Ell ha tingut diversos càrrecs a la Generalitat de Catalunya, no els anomenarem perquè ens interessa que avui surti Montserrat i que es parli de Montserrat. I és el que ens farà la conferència sobre Montserrat, mil anys, celebrem-ho. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies d'entrada per convidar-nos, per convidar a l'Abadia. L'ajudo? Per convidar a l'Abadia senzillament a explicar una mica què és el mil·lenari de Montserrat, però també intentaríem fer una mica una pinzellada de tot. Per tant, a l'hora de la veritat diríem hi ha moltíssimes diapositives, no les veurem totes ni molt menys, sinó senzillament és veure la magnitud de tot el que s'ha fet i s'està fent i s'acabarà fent amb el mil·lenari de Montserrat. Però, primer de tot, si va bé, entraríem en el principi de tot. És a dir, el mestre mossèn Cinto Jacint Verdaguer ja en el Virolai ens deia una cosa important. En vostre nom comença la nostra història. Quin és el nom amb el qual comença nostra història, la història del monestir de Montserrat? Doncs no és ni més ni menys que la Mare de Déu de Montserrat. Explicaré una mica de història i veureu perquè a l'hora de la veritat tot comença amb la Mare de Déu. Per tant, nosaltres, el fet de fer mil anys, quan dic nosaltres és el monestir, el fet de fer mil anys i estar a Montserrat, doncs és gràcies a la Mare de Déu. En tot cas, diríem, Montserrat és un lloc d'encontre. Fixin-se, aquesta fotografia és de les places en el moment de l'entronització de la Mare de Déu, 1947, totes les places estaven plenes. Avui això no ho hem pogut fer nosaltres, no perquè no hi hagi gent, sinó perquè per motius de seguretat, per tots els motius que hi ha, doncs ho hem fet d'una altra manera. Però Montserrat és un lloc d'encontre. Una altra cosa que és Montserrat és un lloc de pregària. La pregària, evidentment, té un pes essencial. Montserrat també és un lloc d'acollida. A l'abril del 2023 va venir precisament doncs, el Barack Obama, l'expresident dels Estats Units. I aquesta és una fotografia que m'agrada molt i que és molt maca, perquè en tot cas diríem que el mateix Barack Obama el que fa és això, aquesta salutació, aquesta reverència al Pare Abat. És el fet institucional, és el fet de reconèixer que estem a casa d'algú i quan un va a casa d'algú el que fa precisament és aquesta reverència, per més que a l'hora de la veritat un hagi estat president dels Estats Units. Per tant, és un element molt maco. Però en tot cas, Montserrat és un lloc d'acollida absolutament de tothom. Montserrat també és un lloc de diàleg. L'abat Cassià Maria Just, precisament el que potenciava és el màxim diàleg possible. També és un lloc de pau. Un lloc de pau, quan s'arriba a Montserrat amb cotxe, doncs es troba precisament aquesta creu d'aquí. A veure si això... Sí. Es troba aquesta creu que diu Pax Vobis, és a dir, la pau sigui amb vosaltres, benvinguts també. Per tant, és el tema de la pau. I després hi ha la vídua de Pau Casals, que en tot cas ens fa una reflexió. Mirarem a veure si funciona el so, perquè m'han dit que avui tot és nou. Per tant, si hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar, no passa res perquè ja trobarem solucions.
L'ànima de Catalunya. Perquè Montserrat no tan sols representa...
Perdó, perquè no se sent massa. Miro a veure si puc posar més el so. Em falta el so, perdó.
una fe cristiana, sinó que també se preocupa per les coses i els problemes de Catalunya.
Bé, és igual. En tot cas, no passa res. La vida de Pau Casals, amb unes afirmacions que ens feia en el seu moment, deia que per ella Montserrat és l'ànima de Catalunya. Per tant, diríem que al final, per cadascun de nosaltres, Montserrat és una cosa diferent. Pot ser totes les coses alhora, però per nosaltres és una cosa diferent. Una de les coses que sí que s'ha dit, em sembla, és que jo sóc docent, no? Professor de matemàtiques, ho he estat durant molts anys, i a mi m'agrada posar deures. I en una sala plena com la que hi ha aquí, no puc deixar de no posar deures. Però no els recolliré, perquè si els recollo no tindria temps de corregir-los. Però una cosa sí que podem fer, i és, avui, quan arribeu a casa, abans d'anar a dormir o a l'hora de sopar, comenteu què és per vosaltres Montserrat. Aquí hem vist que eren diferents coses. I per vosaltres, què és Montserrat? I l'altra cosa que us diria és, si el diumenge teniu nets, teniu familiars, feu-los la pregunta, què és per ells Montserrat? Perquè només sabent el que és Montserrat, podrem identificar una mica cap on anem. I si al final acabem donant resposta, o no acabem donant resposta. Abans, els meus pares, anar a Montserrat, el viatge de noces era anar a Montserrat, i això ja ho era tot. No? Després va venir un temps que si es anava a Montserrat, doncs es anava a Montserrat a passar-hi potser a vegades dos o tres dies. I amb això doncs, també ja es feia unes vacances imprescindibles. Però Montserrat sempre era alguna cosa. Per tant, què és per nosaltres Montserrat? Les vivències que tenim, els sentiments que tenim, els sentiments que ens desperta i sobretot una de les coses més importants, què ens agradaria que Montserrat fos també per als nostres fills o per als nostres nets. Perquè només així tornarem a situar el que és Montserrat en el centre que havia estat per nosaltres, per als que ja tenim una certa edat. Sempre diem, de 35 en amunt, quasi bé Montserrat, són unes vivències. Hem viscut tota una colla de coses, però de 25 a 35 potser ja és el que ens ha portat a algunes escoles. Però ara per als joves Montserrat quasi bé els hi costa més. Per què els hi costa més? Doncs senzillament perquè en el món hi ha moltes altres coses molt interessants i al final ens acabem perdent el que tenim més proper. Per tant, Montserrat continua existint, Montserrat és aquí i el que volem és mostrar Montserrat. Però anem a fer una mica d'història. Anem avançant i anem fent una mica d'història. Montserrat, fa 100 milions d'anys, era un mar. Tot això d'aquí era un mar. Per tant, aquí desembocaven grans rius d'Europa, venien aquí a Montserrat i tota aquesta zona. Llavors, per allà fa uns 50 milions d'anys, per moviments geològics que hi van haver, doncs el que van fer va ser començar a sorgir muntanyes. I el mar es va anar retirant mica en mica. Una part del mar va anar cap al Mediterrani i una altra part va anar cap a l'Atlàntic. I a partir d'aquí es va anar formant aquesta muntanya. La muntanya, precisament, diríem, és una muntanya de roca de sediments que el mar anava portant. I al llarg dels anys es va anar fent com un ciment impressionant. Quan la muntanya surt, tot això aflora i té totes aquestes formes que nosaltres tant veiem i tant coneguda és i tan única és aquesta muntanya de Montserrat. Això no treu que hi hagi altres llocs de Catalunya que també trobem fòssils i a vegades també trobem moltes vegades fòssils marins, és per això que els deia del mar, Però Montserrat té aquestes característiques. De fet, no sé si ho saben, però Montserrat, tot el que hi ha és una única pedra. Tant és així que si nosaltres diguéssim, per als quadres elèctrics hem de tenir el terra, que es diu, perquè no saltin els ploms, perquè no salti l'automàtic. Per tant, anem a buscar el terra. A Montserrat el terra l'hem de fer artificialment, perquè no hi ha lloc on hi hagi terra perquè és una única pedra. Per tant, són molts cims, són moltíssimes muntanyes, i sembla que sigui tot, però és un únic massís d'una pedra única. Bé, doncs, resulta, vaig saltant molt, i llavors cada vegada aniré saltant menys, però si fa 50 milions d'anys va ser quan va començar a sortir la muntanya per aquests moviments orogràfics que hi van haver-hi, cap a l'any 880, diu la llegenda que uns pastors que eren de Manresa estaven pasturant per allà pels prats aquells de Collbató i ja se'n tornaven. I tot d'una van veure, quan ja era una mica cap al tard, van veure com una llum que anava en una cova. I van dir, coi, anem cap allà. I quan van arribar allà, el que van veure va ser una Mare de Déu. I van dir, ostres, quina preciositat de Mare de Déu. Aquesta Mare de Déu ens l'emportem cap a Manresa, que allà doncs estarà bé i nosaltres a més la venerem perquè l'hem trobada. Van començar a pujar cap a Montserrat i a Montserrat doncs es va fer molt feixuc, que estaven cansats i van dir, doncs reposem una estona. Van reposar una estona i quan la van anar a aixecar una altra vegada no hi va haver manera de poder-la aixecar. I el que diu la tradició és que el que van fer va ser dir, doncs, aquí es queda la Mare de Déu perquè la Mare de Déu vol quedar aquí a Montserrat. I és el cim de Montserrat. Però on es va trobar va ser en aquesta cova. Evidentment no és la cova que hi havia en el moment que la van trobar, però sí que jo penso que d'aquí una setmana, 15 dies, es podrà tornar a visitar la Santa Cova. I dic que es podrà tornar a visitar i és per als aiguats que hi va haver-hi fa 15 dies aproximadament, doncs evidentment el camí va quedar tallat i ara doncs ja s'ha refet i per tant doncs ja el podrà tornar a obrir. Bé, doncs, he dit que la Mare de Déu es va quedar al cim de Montserrat. Al cim de Montserrat van fer una ermita molt similar a aquesta. Aquesta és una ermita que hi ha dintre dels jardins del monestir, es diu Sant Iscle. Per tant, amb una ermita molt similar a aquesta, o igual que aquesta, era on va posar la Mare de Déu i on era Santa Maria de Montserrat, l'església de Santa Maria. De fet, a la muntanya de Montserrat hi ha diferents sants i diferents indrets que hi van anar fent doncs, diferents ermites. Sant Miquel, Sant Iscle, la Santa Maria de Montserrat, per tant, n'hi ha diversos. El 1025, això era 880, es construeix l'ermita, 1025, l'abat Oliva, bisbe de Vic i abat de Ripoll, diu a uns monjos, escolteu, allà a Montserrat, tots aquests terrenys són nostres. Guifeu Pilós els va donar, quan els va reconquerir, els va donar a l'abadia de Ripoll, a l'abat Oliva. I l'abat Oliva va dir a uns monjos, escolteu, allà hem d'anar a muntar un cenobi. Cenobi és un petit monestir, res de 4 o 5 persones. Fins i tot diríem que segurament si aquesta hagués sigut l'ermita, doncs haguessin fet una mica d'extensió aquí senzillament per posar-se a xapluc els 3 o 4 monjos que hi haguessin vingut des del primer moment. Per què? Doncs perquè era un lloc de peregrinatge de la Mare de Déu, per això hem dit que en vostre nom comença la nostra història, per tant ja hi havia la Mare de Déu quan els monjos hi van anar, el 1025. Per tant, aquí era un lloc de peregrinatge, però també vol ser un lloc de monestir, un lloc de pregària, i per tant ho té tot. És a dir, és un monestir i és un santuari. I per això el 1025 diem que ja va començar els primers monjos i per això celebrem el monestir de Montserrat, que és la seva fundació en el seu moment quan hi van haver els primers monjos. Però hi ha una altra teoria, i jo dic les dues teories. La primera és, l'abat Oliva envia uns monjos a Montserrat. És veritat? És veritat. Quina és la raó? Jo n'he explicat una, i ara explicaré l'altra. L'altra, en tot cas, ens diu que hi havia uns... allà ja hi havia Santa Cecília, Santa Cecília ja hi era, i era d'uns altres monjos, i allò que fem les persones. És a dir, si posem un peu allà on no deuríem. I si no ens diuen res, en posem tres, no? I per tant ens anem expandint. Què va fer abat Oliva? Abat Oliva el que va dir va ser, escolteu, sabeu què? Aneu allà, que hi ha una Mare de Déu, que volem que hi hagi un santuari, però també anem a posar ordre i que cadascú es quedi a casa seva. De tal manera que els de Santa Cecília, aquelles quatre passes que havien fet, tornin al seu lloc i a partir d'aquí cadascú es quedi a casa seva i que hi hagi pau. I per tant, això és el que també diu que es va fer. Per tant, ens quedarem segurament amb les dues versions. Totes sou prou bones, però el que és segur és que el 1025 els monjos de Ripoll van anar a Montserrat i van muntar el seu primer cenobi. L'església es feia petita. I com que es feia petita, aquesta església tan petita de peregrins que hi anaven, se'n va haver de fer una altra de més gran. Per tant, es va menjar la primera, es va destruir la primera i se'n va fer una altra. I aquesta porta, que és la porta romànica per on s'entrava en aquesta altra, doncs encara hi és. Quan es va estimar la Mare de Déu a mà dreta, hi ha aquesta porta que hi ha tres escales que es baixa. La vam treure d'allà on era, però la porta, com a mínim s'ha salvat, i és una portalada romànica. De totes maneres, aquesta església que ja es va fer gran, doncs s'hi va construir també un claustre gòtic. Aquest claustre gòtic encara el tenim. Per tant, aquest claustre gòtic que hi ha aquí, que és quan arribes a la plaça Santa Maria la Gran, aquí a mà esquerra tenim aquest claustre, o la part d'aquest claustre. Pensàvem que això era el més antic que teníem, les pedres més antigues que teníem a Montserrat. Però no és veritat. Les pedres que tenim més antigues a Montserrat són a sota de les places, que són uns murs que aguantaven un altre claustre annex a aquest, que era un claustre del segle XIV. Tot això ho explico perquè ara ho anirem veient. M'interessa que vegin una cosa, i és... Fixin-se quina direcció, és a dir, si nosaltres ara mirem el monestir, on ens queda? Ens queda així aquí. I en canvi, sembla que aquest claustre, i quan hi són, queda una mica en diagonal. És a dir, si ara entrem així, aquest claustre ens queda una mica així. I diríem, i com és això? Doncs ara els explico. Al principi de tot, totes les esglésies, la primera església que es va fer, es feia mirant cap a l'est, en aquesta direcció, a la direcció d'aquest claustre. Què va passar? Doncs va passar que cada vegada s'anava fent més gran, l'església s'anava fent més gran. Per tant, hi ha un moment que per fer la basílica més gran s'ha de canviar una mica la direcció per agafar el relleu de la muntanya i així poder agafar més terreny. Ara els explico quan va ser. A sota, el que deien és que hi havia els murs del segle XIV. Se'n recorden, eh? Segle XV dalt, murs de sota, segle XIV. En aquests murs hi hem fet un espai immersiu. Per tant, tots els que tenen la sort del dia 6 de novembre pujar a Montserrat, doncs una de les coses que segur que es anirà a veure és el museu, i per tant, veient el museu, la primera cosa que se'ls ensenyarà serà aquest espai. Si vostès es queden amb aquesta idea, diran, ostres, el Lluís ens va enganyar perquè no té res a veure. I és veritat. L'únic que hi ha és el terra i les columnes. Però hi ha una altra cosa que és molt important, que és el mur del segle XIV i l'entrada. Aquesta és una entrada del monestir del segle XIV. Per tant, quan nosaltres arribem aquí, primer de tot, hi haurà un espai d'acollida. No els hi avanço res més. Espai d'acollida. Després, entrarem per aquesta porta i és com si entréssim a dintre del monestir. Hi haurà l'espai de comunitat. Quan girem cap aquí darrere, hi haurà un espai d'espiritualitat i quan marxem, hi haurà un espai d'esperança. Tot això s'ha fet perquè tothom qui vingui a Montserrat sigui, evidentment, pels cristians, però si són d'altres religions, o fins i tot si són no creients, que aquí s'hi puguin sentir acollits. I que, en tot cas, l'esperança de sortir i l'esperança de dir, escolta'm, jo m'he refet una mica i quan em passi alguna cosa, doncs la vida dona moltes voltes, doncs vull tenir un lloc que m'acolli. Doncs aquest pretén també ser un lloc acollidor. Som-hi. A partir d'aquí, jo he dit, si se'n recorden, eh? L'est ens mirava així i el que fem ara és canviar-la. 1500, segona meitat del 1500, es construeix aquesta basílica. Aquesta basílica, direu, coi, s'assembla molt a l'actual. Ara els explico. Per tant, es fa aquesta basílica, una basílica gran, amb murs molt, molt grans, però el 1811 els francesos ho enderroquen tot. Els francesos venen tres vegades a Montserrat. La primera no va passar res. La segona ho van destrossar. I la tercera ho van arrasar. Què passa amb cada una d'aquestes etapes? Doncs la primera que passa és van venir, van treure el cap, els hi va agradar i van marxar. La segona, algú de Barcelona va dir que Montserrat era un emplaçament militar, que no ho era. Però els francesos van dir, si allò és un emplaçament militar, ho hem de destrossar. Ni arxius, ni biblioteca, ni res de tot el que hi havia. Se'n va anar tot en orris. Quan diem no tenim pedres, també va una mica per això. I després van tornar a passar. Quan van tornar a passar? Quan van voler anar cap a Barcelona, no van entrar a Barcelona, van marxar ja cap a França, van retirar-se cap a França, però com que també havien tingut la, si més no, la llegenda del timbaler del Bruc, és a dir, que a Montserrat van tenir problemes, és veritat, doncs van dir, ah sí, doncs ara no els hi quedarà ni una paret. I per tant ens ho van deixar tot destrossat. Què passa? Que com podem veure, com podem veure, els murs eren molt grans, eren murs de 2 metres. Què es va fer en la reconstrucció de la basílica, ara ja la podem conèixer, es va agafar exactament la mateixa estructura i a partir d'aquí es va tornar a aixecar la mateixa basílica que és la que tenim avui en dia. Dues coses. Diem, celebrem 1000 anys de presència ininterrompuda dels mateixos monjos de la mateixa comunitat monàstica a Montserrat. Primera pregunta que em podrien fer és dir, home Lluís, això no és veritat, perquè si va haver-hi aquesta guerra, bé havien de marxar. Doncs és veritat, els monjos de Montserrat han marxat dues vegades de Montserrat. 1811 van marxar, però el 1844 tornen part, perquè no tornen mai tots, tornen part de la comunitat monàstica, els que no s'havien mort, tornen de vida, no de la guerra. Tornen i per tant són ells mateixos. No ha passat cap generació que no hi hagi estat. I llavors van tornar a marxar en un altre moment. 1936, Guerra Civil. Tornen a marxar i diríem, home, doncs aquí sembla que hi faci falta alguna altra diapositiva. No. El monestir queda incautat per la Generalitat de Catalunya, per tant, els monjos han de marxar, però no es toca ni una pedra del que ja hi havia. El que sí que és veritat que del 1936 fins al 1939 maten a 23 monjos, 21 dels quals són màrtirs. Per tant, representa que els dos moments, perdó, i el 1939, tornen a entrar els mateixos monjos que hi havia. Per tant, en aquest cas només són 3 anys. Per tant, sí que és veritat de dir, Montserrat van haver de marxar en dos moments. El primer moment hi ha molta pèrdua material, el segon moment hi ha molta pèrdua humana, també. I aquesta és la història de Montserrat i, per tant, fins avui. La reconstrucció que es fa a Montserrat, l'arquitecte insígnia de la reconstrucció és Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch és modernista i per tant és el gran artífex de la Montserrat que tenim avui. Fins i tot a les places. I ara els explico un secret. Les places, tot el pes de les places és a dalt. I a baix és el màxim de diàfan possible. Quan vostès visitin el monestir de Montserrat, perdó, el Museu de Montserrat i vagin a veure aquest espai immersiu, espero que en tinguin ganes i quan fem el segon torn, doncs també s'hi apuntin tots els que vulguin, I de fet, de cara a futures ocasions també tenim pensat fer alguna altra cosa. Però, en tot cas, el que els deia és, quan surtin i vagin a veure, per exemple, el Caravaggio, que és el primer pis, estan just a sota la plaça, veuran que hi ha unes estructures de ferro contraxapat, com la Torre Eiffel, per exemple, de principis del segle XX, que és molt forta. Són uns arcs robusts. Quan baixen a la planta de sota, ja només hi ha unes columnetes. I si després baixen a les botigues, quasi bé no veuran ni cap columneta. Si se'n veu algun, és senzillament perquè es va pensar que si no es posava res, podia fer pensar a la gent que això havia de caure. Però no cau. Per tant, està pensat d'aquesta manera. Puig i Cadafalch, l'artífex de les places, l'artífex de la biblioteca, l'artífex del claustre i d'altres qüestions. Aquesta és una mica la història de Montserrat. I volgudament he anat passant així al paral. Per tant, m'he polit allò 1000 anys, ben ràpidament, però senzillament, volgudament, perquè veig que ja porto mitja horeta i per tant només hi estarem una horeta. Per tant, no serà valent, eh? Ja anirem fent. El que sí que m'interessa en tot cas és entrar en el tema del mil·lenari, que és el que dèiem, que és la raó de ser. Sabem que és celebrem 1000 anys de presència ininterrompuda de la mateixa comunitat, la comunitat benedictina. La comunitat benedictina, els benedictins, els monjos, es regeixen per una norma, per una regla del segle 6, i avui en dia encara és vigent. I ells el que fan és llegir-la, cada dia en llegeixen un capítol en comunitat, i durant l'any la repeteixen la lectura 3 vegades. Per tant, és el que dona. I aquesta regla de Sant Benet és molt comparable al funcionament d'avui en dia de moltes empreses i fins i tot de la funció pública. Per tant, diríem que tan allunyats no estan i, en tot cas, ha perdurat molt de temps. Pla director. S'aprova el juliol del 2020. Jo encara no hi era, Montserrat. Com abans us ha dit la Mercè, jo tenia altres responsabilitats a nivell de la Generalitat i, per tant, anava fent altres cosetes, però ells ja l'aproven aquí. Què proven amb aquest pla director? Ells diuen, el 2025 hem de celebrar un mil·lenari, Acabem de passar una pandèmia, o estem passant una pandèmia, la pandèmia va començar el març del 2020, per tant, estem en plena pandèmia, però ja hem de pensar en el 2025. I per tant, què conté aquest pla director? Uns objectius estratègics, haurem de tenir una imatge, un cronograma, una organització i uns àmbits de treball. Els projectes ja vindran. Comencem amb els objectius estratègics. Em passaré molta via, però per mi són essencials per entendre tot el que hem fet durant aquests 15 mesos. Quan hem dit el cronograma és perquè el mil·lenari va començar el 8 de setembre del 2024 i acaba el 8 de desembre del 2025. Han sigut 15 mesos de moltíssimes activitats, o estan sent 15 mesos de moltíssima activitat. Ara sí que ja només queda un mes i escaig. Primer objectiu, donar a conèixer la vida monàstica al segle XXI. Té sentit avui ser monjo? Per als monjos de Montserrat, sí. Per tant, ho hem de donar a conèixer. I s'ha de donar a conèixer. I també és feina meva, doncs evidentment, quan expliquem coses, donar a conèixer la vida monàstica. I fixin-se que quan els deia, podran anar a l'espai immersiu. Doncs com és la vida monàstica? Un dia de vida monàstica doncs es pot veure amb un audiovisual que no dura més de 12 minuts, 15 minuts. Ells, de monjos, n'hi han de moltes religions, però ells ho fan des de la fe i la vida cristiana. Per tant, sent monjo, volen donar aquest testimoniatge de fe i vida cristiana. Però per altra banda, el que volen és promoure l'ecumenisme i el diàleg interreligiós. És a dir, és veritat, són monjos, ho fan des de la fe i la vida cristiana, molts ho estem fent des de la fe i la vida cristiana i intentem senzillament caminar una mica en el sentit que fan ells, però promovent el diàleg interreligiós. Per tant, se sap que hi ha moltes religions, per tant, acollim-ho. I per altra banda, hi hauria l'altra que seria postular Montserrat com un lloc de diàleg entre creients i no creients. Per tant, a Montserrat hi cap tothom. El que deia de l'acollida. Volem que hi càpiga tothom. Després, posar en relleu la importància de la cultura. Montserrat té tres elements de cultura importantíssims. L'escolania, més de 700 anys de tradició d'escolania. Hi hauria el que és el museu i la biblioteca, la biblioteca com a tal. Per tant, ho van cremar-ho tot. A principis del segle XX hi havia 15.000 exemplars. En aquests moments, a la biblioteca de Montserrat hi ha més de 400.000, que es diu molt ràpid. I després també el que hi ha és el museu. El museu té obres impressionants. No té massa d'una cosa, però té molt de tot. Per tant, des d'un Caravaggio, des d'un Renoir, des d'un Dalí, des d'un Picasso, per tant, tot això ho podem veure. L'altre element, promoure la cura del medi ambient. Quan els explicava tota la història de Montserrat, el que sí que veiem és que és un lloc únic. I ells diuen, i ens són molt conscients, de que estan en un lloc únic. Per tant, aquest mil·lenari, aquesta celebració també havia de servir per posar cura en el medi ambient i tenir-ho en compte. L'altre és ser transmissors d'esperança en el món. Hem dit, quan ho van fer-ho, era en plena pandèmia. I ells van pensar, ostres, Montserrat ha de ser això, que digui una paraula d'esperança al món. Ho vam canviar-ho i vam posar ser transmissors d'esperança al món. Potser ara sembla que les coses es podran arreglar una mica, no ho sabem. Però fa 15 dies, doncs realment, per exemple, doncs això, casa estava com estava. Hi havia una guerra brutal. Però a ningú se'ns escapa que no s'ha acabat pas la guerra d'Ucraïna i en el món hi ha moltíssimes guerres. I ara que ens sembla doncs, que això, que hi ha hagut un president que potser ha posat tot el tema de la pau, tots hi anem amb les cames arrossegades, a vegades, per tant ja ho veurem. Però en tot cas que Montserrat sigui aquell lloc d'esperança en el nostre món. Promoure la solidaritat amb els més desfavorits sempre és un element que es tindrà en compte a Montserrat i també en els actes que hem fet. Prendre el mil·lenari com un punt de partida. Per tant, amb aquest mil·lenari, amb aquesta celebració, no volem arribar enlloc. Volem senzillament dir... Ja hem fet, Montserrat ha fet 1.000 anys, comencem per els següents 1.000. Per tant, anem cap als 2.000. Comencem a crear les bases i els fonaments per aquest segon mil·lenari. I per tant és també el que s'intenta i el que s'intentarà amb algunes activitats que s'ha fet i amb el que anirem fent. I promoure la participació de tota la societat. El fet que jo sigui aquí, que m'hagin convidat, i jo estic superagraït a l'aula d'extensió universitària d'Arenys de Mar, que diu, escolta'm, per què no ens vens? I doncs, encantadíssim, perquè és el que hem de fer. Hem de promoure la participació de tota la societat. És a dir, tot el que hem fet ha estat perquè tothom pugui venir i ho pugui disfrutar. Quan hem vist les festes d'entronització amb tanta gent a Montserrat, era un dia. Nosaltres ho hem allargat durant 15 mesos perquè el que hem volgut és que, com a mínim, tots els sectors de la societat, esportius, culturals, ambientals, tots puguin venir a Montserrat d'alguna manera o altra i s'hi trobin acollits. Hem dit, l'altra cosa que ens calia era, vaig explicant molt rotllo, però no pateixin que jo en el moment m'aturaré i ja està. A Montserrat sempre les coses passen per alguna cosa o altra. Per tant, tot té una raó. Buscàvem el logo, i el logo al final el vam trobar. El logo és aquest d'aquí. I el que és Montserrat, monestir mil·lenari, i per tant, ara m'atenso aquí tot. La M pot ser muntanya. La M és mil en nombres romans. Per tant, això ja ho tenim. Montserrat i mil·lenari. Hem dit que el vostre nom comença la nostra història, per tant, no ens podíem oblidar pas de la Mare de Déu. I la Mare de Déu la posem en vermell perquè és el que ja hi havia. I la Mare de Déu és el que dona el sentit al monestir. Són els monjos els que hi van i per tant aquest logo ja en teníem prou. I vam pensar, ostres, ja ho hem trobat, que bé, i ja estem. A Montserrat no s'acaba mai. És a dir, a partir d'aquí era dir, ara pensem en l'Ema que ens vagi bé. I ostres, de l'Emes ens en van sortir molts. Però quan en teníem algun que ens agradava dèiem, en català està molt bé, però potser també l'hauríem de posar en anglès. Posem català i anglès i no posem castellà. Posem català, castellà, anglès i francès, com no pot ser, no? I per tant, a partir d'aquí, ens començàvem a embolicar. Fins que un dia va sortir la idea de dir, coi, posem-ho en llatí. Posem-ho en llatí i s'ha acabat. És a dir, el 1025, com es parlava? En llatí. El lema benedictí quin és? Ora et labora. De dir, home, doncs quasi bé ja el tenim. Però l'havíem de perfilar una mica més. Per tant, l'hora, el labor el tenim, però ja hem incorporat el lege, el regere ipsum i el incomunitate. Per què ho hem fet així? Perquè hem vist que a partir d'aquí s'hi pot sentir moltíssima gent acollida i a més s'hi pot sentir bé. Incomunitate, començo per baix de tot i aniré pujant. És en negre. Per tant, com que és en negre, és el tema civil també. És Montserrat, és el mil·lenari, és la celebració, són tots vostès. Vostès formen part d'una comunitat. Vostès se senten aquí perquè aquesta aula d'extensió universitària va organitzant diferents coses que diu, ostres, doncs val la pena, jo em sento pertanyent a aquesta aula, a mi m'agrada. Doncs a Montserrat passa el mateix. És a dir, hi ha uns monjos, o hi ha unes persones, o som tots nosaltres quan anem a Montserrat, que ens hi sentim bé per tota una colla de coses. Per tant, l'individu passa a un segon terme i en tot cas el que és important és el que fem en comunitat. Regere ipsum, què és? Regeix-te tu mateix. Sigues coherent amb el que fas. Tu tens uns valors i uns defectes, ho has de saber-ho. I a partir d'aquí, tira endavant. Però, ho has de fer-ho tu a títol individual i ho has de fer-ho tu en comunitat. Si la comunitat et sap apreciar com tu t'estàs regint, a partir d'aquí això es fa gran. Labora, treballa. Però si una cosa teníem en llatí és que volia dir moltes coses. Treballa, però treballa dur. Treballa bé. Treballa per fer les coses al màxim de bé possible. El treball és un valor. Per tant, si tot això t'ho apliques tu a nivell individual, tots els que formem part d'una comunitat, això ens multiplica i ens expandeix. Per tant, això és Montserrat, és la comunitat. El lege, tornaria a ser el mateix. Llegeix. Per què llegeix en aquell moment? Doncs perquè llegeix et feia ser culte, et feia aprendre coses. Per tant, és aprendre a aprendre, culturitza't. Tot el tema de la cultura ens ve d'aquí. Per tant, no n'hi ha mai prou de coneixement. Tots els que estan aquí i tot aquest any que vostè, o tot aquest curs escolar, aquest curs que faran, és un curs que a l'hora de la veritat és per anar aprenent coses, perquè no n'hi ha mai prou. Si això ho fem en comunitat, uns comentem els altres i per tant anem creixent també com a societat. I l'altre és ora. Ora és resa, prega, prega a Déu, dona gràcies a Déu per la situació en la qual estàs. Fes-ho a nivell individual. Per tant, els monjos ho fan a nivell individual, però també ho fan a nivell col·lectiu. Durant el dia fan 6 pregàries. La primera és a les 6 del matí i l'última és un quart de 10 del vespre. Però a partir d'aquí hi ha el que seria l'Aules a 7:45 del matí, la missa conventual a les 11, a les 3 de la tarda n'hi ha una altra i vespres és a 7:45 i a 9:15 fan l'última. Per tant, la pregària comunitària hi ha de ser-hi, la pregària individual hi ha de ser-hi, i a partir d'aquí doncs, tot s'entra en una roda. Per això a Montserrat tenen les campanes, perquè van marcant els diferents tempos i les diferents hores. I a partir d'aquí ja està. Ja ho hem muntat, sabíem el que volíem, teníem la imatge, teníem els objectius, i a partir d'aquí diem, anem a començar a fer coses. Bé, la primera cosa era una inauguració, i Montserrat sempre ha volgut, sempre ha estat una mica, diria que ha marcat uns referents. Uns referents ja ha marcat un llenguatge que era el llenguatge de cada època. Nosaltres no podíem ser diferents. Primera cosa, quan dic nosaltres vull dir els monjos d'avui, No. Per tant, el 7 de setembre, què es va fer? Hi havia d'haver-hi l'escolania? I tant que hi havia d'haver-hi l'escolania. Però resulta que al setembre del 23 Montserrat va fer una altra escolania, i era una escolania mixta, un cor mixta, de nois i noies, de 17 fins a 24 anys. Per tant, aquest dia també havien de cantar, aquest cor mixte, i també va ser la primera vegada que van cantar plegats. Per tant, el dia de la inauguració era la inauguració institucional, i va haver-hi, doncs això, l'escolania, aquest cor mixte que diríem, que es diu Escola Cantoro, i tots dos junts. Què més hi va haver-hi? Hi va haver-hi l'acte central. Que l'acte central havia d'haver-hi el Pare Abat, ningú ho posava en dubte. Però què vam fer? O què es va fer? Va ser un acte central amb el Pare Abat, però va ser un diàleg. Per tant, no va ser un discurs del Pare Abat. Va ser un diàleg del Pare Abat amb dos abats més. Aquest abat d'aquí, que era l'abat del 1025, l'abat Oliva, i l'abat del 3025. Només ens vam equivocar amb una cosa, i és el nom. Li vam dir abat Boada per dir alguna cosa. No sabem com es dirà l'abat del 3025. Però es va fer aquest abat, aquest diàleg. L'abat estava al mig i anava parlant amb els dos abats. Hi ha una cosa que malauradament no ens canviarà, i és la raó de ser i la necessitat de ser el monestir. Perquè en tot cas l'essència humana ens porta a vegades a fer patinades cap a un costat o cap a l'altre. I per tant el que hem de veure és quins són els valors que són inamovibles. I uns d'aquests valors ens els dona els monestirs benedictins, i en aquest cas Montserrat. Per tant, es va fer aquest diàleg. Una altra cosa que es va fer també va ser presentar el que és el videomapatge de Montserrat. Hi ha un videomapatge a dintre de la basílica, amb llums, amb so, però sobretot també amb missatge. Amb missatge tant pels cristians com per aquells que es poden sentir reconfortats, però també pels cristians. Per tant, tenim aquest videomapatge. El videomapatge em sembla que no entrarà a l'excursió perquè sí, també, doncs hauran de menjar molt de pressa, perquè entre que hi ha l'escolania, que es va anar a l'edifici dels Apòstols, hi ha un quart de quart, es torna a venir aquí, però és un element que és referencial i que val molt la pena. I l'altra cosa que també es va fer va ser el que ha donat la volta també al món, que és amb els drons. Ara cada vegada se n'han fet més i és més normal, però el setembre del 24 doncs es va fer la Moreneta, es va fer doncs una mica també tota aquesta història, i veuen que les places també estaven plenes, no tant com aquell dia. L'endemà hi va haver-hi la inauguració religiosa. Per tant, aquesta era inauguració institucional i aquesta és inauguració religiosa. Hi havia més de 70 abats i priors de monestirs benedictins que pertanyen a la mateixa congregació de tot el món. Per tant, hi havia tots aquests monjos, i una cosa inèdita també va ser senzillament fer els castellers de Vilafranca van fer un pilar de tal manera que el van aixecar fins a arribar a l'alçada de la Mare de Déu, senzillament per retre aquest homenatge també a la Mare de Déu i fer-ho el reconeixement. Fixin-se que abats i priors doncs, de Filipines, del Vietnam, de Colòmbia, que en una església vegin això, és... què els he d'explicar, no? Però en tot cas ho hem fet també. El dia 10 de setembre el Parlament de Catalunya va donar la medalla d'or a l'abat per aquests 1000 anys en reconeixement. Es va muntar també una exposició al Palau Robert, evidentment la inauguració amb l'Escolania, però el que volia també posar en èmfasi és que en aquesta inauguració de l'exposició doncs hi havia, a banda de l'abat i el pare Bernat, que és el comissari del mil·lenari, ell és el comissari pròpiament, jo monto activitats, xerro, faig coses, però ell és el comissari del mil·lenari, doncs també hi havia el president de la Generalitat, el delegat del govern, l'alcalde de Barcelona, la consellera, i hi havia expresidents també, com hi havia el president Mas. Per tant, hi havia altres també presidents. Per què? Perquè Montserrat és tot. Per tant, si una cosa intentem és ser acollidors de tothom, però a l'hora de la veritat també, si volem ser referents, evidentment que tothom hi té cabuda a Montserrat. Un altre dia importantíssim va ser la solemnitat de la Mare de Déu. Solemnitat de la Mare de Déu, 27 d'abril. Doncs què vam fer? El que vam fer va ser que simbolitzar, sempre estem jugant amb símbols. Si fins ara tots els peregrins anem a veure la Mare de Déu, que un dia sortir la Mare de Déu a rebre els peregrins, doncs també està bé, i que això sigui pel mil·lenari. I per tant és el que vam fer. Aquí veiem les places estaven totes plenes, per tant hi havia unes 5.000 persones assegudes, ben distribuïdes, eh? No és allò, quan passi la imatge a la posteritat veurem a ordre i veurem, però sí que hi havia doncs, totes les persones aquí. I llavors, també el que vam fer va ser repetir l'espectacle dels drons. I llavors una de les coses que ens va passar va ser que aquest dia precisament va ser quan van enterrar el papa. Per tant, el papa francès. Per tant, una de les coses que vam fer va ser també ho vam celebrar com ho havíem de celebrar el dia de la Mare de Déu de Montserrat, però evidentment també fent un respecte i un homenatge al propi papa. I també hi va haver-hi, doncs això, aquesta orquestra, que és l'orquestra del Vallès, que tocava, vam fer un mil·lenari de pel·lícula, de tal manera que tocava bandes sonores de pel·lícula. Tots els concerts que es fan a Montserrat són gratuïts, per tant es pot pujar sempre que es vulgui a Montserrat escoltar el concert. L'havien de fer fora, però va ser quan va ploure, per tant vam poder fer els drons, vam poder fer la missa l'endemà, però en canvi els dos concerts que hi havia ens va ploure i els vam entrar a dintre de la basílica. S'han fet altres coses també importants a nivell transversal. Una és portar aquesta exposició al Parlament Europeu. Ara d'on surt? La presidenta del Parlament? Bé, és igual, i em sortirà demà. Surt la presidenta d'Itàlia ara. La Roberta Mezzoli és la presidenta del Parlament. Doncs vam anar al Parlament, vam fer una exposició similar a la del Palau Robert i llavors doncs evidentment el pare Abat amb la presidenta del Parlament, i també els he de dir que a la inauguració de l'exposició, a part de la presidenta del Parlament, van venir els tres caps de grups de les diferents famílies polítiques a nivell europeu també a veure-ho. Per tant, ens va semblar que era interessant. I l'altra cosa que també vam fer va ser aquesta primera quinzena d'octubre portar-la a Roma. I per tant, evidentment, que hi va haver-hi la trobada del pare Abat amb el papa i llavors doncs, vam poder anar a gaudir sempre també amb la pròpia Escolania. I a partir d'aquí ja és el que va més ràpid, ja veig que veig justet. Diríem que hi ha com quatre àmbits d'actuació. Un són totes les activitats que s'han fet de l'àmbit religiós. Això era a nivell teòric, és a dir, quan vam començar vam dir que faríem doncs, totes aquestes activitats. Aquí dintre n'hi ha moltes altres que queden desglosades, doncs evidentment les hem fet totes i moltes més durant aquests 15 mesos. Per tant, aquí hi ha la trobada dels edats presidents, una trobada sacerdotal, una llàntia votiva dels Mossos d'Esquadra, una exposició que és la que veuran vostès, ara ja no sé si vaig entrar en un darrere. Aquesta és Montserrat, mil anys d'art i d'història. S'han tret obres inèdites de dintre del monestir que no havia vist mai ningú i estan exposades, per tant el dia 6 de novembre encara es podrà veure. És possible que més endavant, si ho muntem abans del 8 de desembre, també es pugui veure encara, però és una exposició temporal que durarà aquests 15 mesos. Pregàries de TZ, bé, hi ha tots els elements marejants de Tarragona, fins i tot, diríem, la passió de passions, es va fer la temporada de passions aquí a Montserrat, amb la davallada del Crist també a dintre de la Basílica, pregàries, evidentment, doncs, Setmana Santa. Bé, tot l'àmbit religiós s'ha anat fent i fins i tot s'ha fet un documental que és El temps de Montserrat de Carles Prats. Carles Prats. Ara, properament, suposo que serà novembre-desembre, haurà de sortir un altre documental que l'ha fet Carles Porta. I per tant serà per TV3 i en tot cas també ho hem anat tirant endavant. Llànties votives, doncs n'hem fet dues, ara en farem una altra també amb tots els alcaldes de Catalunya, alcaldes i alcaldesses, amb l'ACM. Per tant, aquesta era de l'UFEC, de la Unió de Federacions de Unió de Federacions Esportistes de Catalunya. Per tant, trucades monacals, trobades... Bé, a nivell religiós diríem que són totes, i hi havia un altre àmbit. L'altre àmbit era el cultural. I el cultural, dèiem, doncs hem de fer un festival de música del mil·lenari amb 15 concerts. Ens hem superat perquè al final n'hem fet 18 concerts. Per tant, en aquest temps hem fet 18 concerts. Exposició al Centre d'Estudis Catalans de París, l'hem feta. Al Palau Robert ho hem fet, a Roma ho hem fet, a Brussel·les ho hem fet, a Madrid no ens n'hem sortit. Però bé, doncs no passa res. Al Mil·lenari de Montserrat ho hem fet, a la Biblioteca de Catalunya ho hem fet, a l'espai aquest immersiu l'hem fet, conferències sobre aportació de Montserrat a la societat, n'hem fetes moltíssimes. Jo diria que sembla que conferències potser en porto ja 8, 9, no sé, unes quantes. Col·lecció de llibres n'hem fet, edició de filatèlia, pensava només fer-lo amb l'associació de catalana i ara ja hi ha uns segells que corren de correus, que és també una col·lecció única de col·leccionista a nivell de tot l'estat espanyol. Material pedagògic i curricular, m'hi podria entretindre molt, però també ho hem fet i està circulant i aquest setembre ja estem fent activitats curriculars. Bé, tot això ho hem fet i a partir d'aquí veuríem unes quantes fotografies. Hi ha un espai expositiu sobre el cremallera, que hem anat fent exposicions, el tema dels concerts, lliurament de guardons per part de la Universitat Ramon Llull, de la Fundació d'Escoles Cristianes, doncs ha vingut. La xarxa Vives, que és la xarxa d'universitats en els països catalans, es va fer una trobada i es va fer la declaració de Montserrat, amb l'abat, amb el president, amb la vicepresidenta, el president de la xarxa Vives, la vicepresidenta. Per tant, hi havia gent d'això, de les Illes, del País Valencià, del sud de França. Premis Crítica Serra d'Hort. Concerts, doncs n'hem fet moltíssims, com els hi deia. Encara ens en queden uns quants per acabar. Hem fet, per exemple, la música i les matemàtiques, tant a l'Escolania com al Camí dels Debutants, hi ha un itinerari fix, permanent, de matemàtiques també. Per tant, si anem amb el mòbil i diem, mira, aquí no sé què, doncs cliquem, ens obriran i ens faran una pregunta i ens diran, ets adult o ets infant? Doncs sóc adult. Doncs mira, la pregunta és aquesta. I a partir d'aquí, sense saber cap fórmula ni sense saber res, doncs és sobretot geometria, és el fet de situar-nos, és el fet, això, lúdic, per viure'l també en família. Però les matemàtiques també han tingut lloc en aquest mil·lenari, com vam fer una exposició del museu. També el Consell Interuniversitari, més, més concerts. No m'ho vull saltar perquè després em fareu la pregunta. Vam fer una exposició també, perdó, vam fer unes jornades sobre l'aportació de Benedictina a la pau al món. I per tant, aquí també hi vam ser-hi. La presentació del material educatiu a les universitats, en aquest cas és la Universitat Internacional de Catalunya. Un concert que es va fer, que és el Líbera, que es va fer el 6 d'agost i van haver-hi més de 1.300 persones. A Montserrat doncs, hem fet diferents xerrades. Concerts i també ens sortia, perdoneu, ara aquí he anat massa de pressa, ens sortia també el que és el National Geographic, la primera vegada que es fa tot el National Geographic en català, amb un, diríem que està molt, molt bé aquesta edició especial de Montserrat, i és en català. Sí que és veritat que ara hem demanat que es faci en castellà, que es faci en anglès, perquè a l'hora de la veritat la gent també ens ho demana. L'àmbit participatiu. L'àmbit participatiu, dèiem, doncs, tot aquest, doncs, ens hem superat en escreix. Perquè en lloc de fer coses petites, hem anat a coses grans. Què ens queda de gran ara? Per exemple, doncs, aquest cap de setmana hi ha una trobada de cotxes antics de Lleida. El dia 2 hi ha dues coses al mateix temps, és un diumenge. Hi ha una trobada de la Federació de Ciclisme de Catalunya, doncs venen a fer una pujada, em sembla que és la 77a, i al mateix temps hi haurà una mostra de teatre amateur. Per tant, vol dir que hi haurà actors vestits d'època que quan tu t'hi acostis a Montserrat doncs et faran un recital d'alguna cosa. I l'altra després hi haurà una conferència sobre l'aportació del teatre amateur a Catalunya. O bé un cap de setmana tenim 15 i 16, tenim 42 colles de gegants i 49 colles de gegants a Montserrat. Imagineu-vos Montserrat amb el que és, perquè tothom hi ha volgut venir-hi. Per tant, hi haurà la gegantada de Catalunya a Montserrat. O un altre dia pujaran les bandes de música. 27 bandes de música amb uns 50 músics. Per tant, hi haurà un cercavila. Per tant, Montserrat, ara ho veurem. Hem fet, diríem que de tot. De tot, de tot, de tot. Vaig passant així ràpid perquè l'any vinent, al Serra d'Or, sortiran aquests sketchers, perquè un dia també es va fer el dia dels sketchers, que són aquesta gent que venen, que pinten in situ en el moment, no? I llavors doncs, els millors dibuixos seran els que ens sortiran a Serra d'Or. Trobades monogràfiques de Mossos, de gent rurals, de bombers. Per tant, aquí poden anar veient, bé, evidentment, doncs, les sardanes, els panderos, els pastorets, amb més gegants a vegades, els arquitectes, una trobada internacional de senderisme, la gent de Valls que va voler fer-se present, el bestiari festiu, bé, la flama de la llengua. Per tant, els puntaires, hem tingut 500 puntaires a la plaça i a més una exposició. Bé, diríem que hi ha hagut una mica de tot, trobades de motos. Tothom que ens ha demanat, fins i tot, una arribada d'una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Esbars d'ensaies, aquí hi ha lliurament de filatèlia i numismàtica d'aquí a Catalunya, del que s'havia fet, trobades de Sant Antoni. Es van precisament posar totes les places de tal manera que hi poguessin haver-hi patins, torrejos de patins de hockey, i aquí hi havia exhibició dels equips campions del món, que són els de Banyoles, els d'Olot, de patinatge artístic. Per tant, diríem que em sembla que ho hem fet tot. El Barça, doncs evidentment que sí, hem fet absolutament, bueno, els falconers, més gegants, ens van venir els d'Oliena amb el canto de tenores, també aquí l'escola policia xinesa, doncs també ens va venir els manaies. L'11 de setembre d'enguany el que hem fet ha estat enlairem les senyeres amb els abanderats de Tortosa, observem meteorologia, els del Vendrell, els de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics ens van venir un dia. En l'àmbit social, doncs també el volíem tocar, però no el volíem deixar. Per tant, em queden, em sembla, 2 minuts, per tant aquí tenim el que seria l'ONCE, tenim famílies acollidores, tenim el DOMUN, tenim suport d'un congrés internacional de salut mental que vam fer allà conjuntament amb una exposició, tindríem l'homenatge del German Wings. German Wings és aquella companyia d'avió que es va estavellar als Alps, enguany feien els 10 anys, i van dir, volem un lloc a Montserrat també per poder plorar els nostres, de tant en tant, perquè allò ja ens queda més lluny i cada vegada hi ha més dificultats. Doncs evidentment que ho vam fer aquí i per tant també hi ha una placa. No? La unió d'hospitals de Catalunya, doncs també va voler venir un altre dia. El fet dels donants de sang, una trobada de l'Associació d'Hemofílics de Catalunya recordant el que era, una altra donació de sang. I també dintre del mil·lenari sostenible, doncs és posar tot de plaques solars a Montserrat, el màxim de plaques solars, si ara s'hi arriba la passarel·la està tota plena de plaques, un bus elèctric adaptat, i llavors l'altra cosa també és un cicle de conferències, de workshops, hem començat pel d'energia, ens vindrà de l'aigua i ens vindrà el Mar City. I per acabar, en tot cas, sí que jo els diria una cosa, i és, si volen saber tot el que es fa a Montserrat, el que es pot fer o el que es farà a partir d'ara, entrin en aquesta pàgina web. Millenari, per tant, no hi ha la L geminada, millenarimontserrat.cat, i allà hi ha l'agenda, o totes les activitats. Tot el que jo els acabo de dir ara, si s'hi volen distreure, distreguin-se. Si a l'hora de la veritat diguessin, jo vull veure aquest diàleg que hi va haver-hi del pare abat amb els dos abats, doncs en el canal YouTube de Montserrat també el poden veure. I res, acabo amb la frase precisament del pla director tal com acabava, que és això, testimonis de fe i acollidors de tothom, arrelats a la terra i oberts al món, agraïts pel passat i caminant cap al futur. Això és Montserrat, això és casa vostra, i per tant sempre que vulguem,
molt bona tarda a tothom. Doncs passarem al torn de preguntes.
Bon vespre. Tenint en compte que Montserrat va començar sent un centre d'espiritualitat, jo voldria saber com i per què es va transformar en el símbol de la identitat nacional catalana, a part de ser un centre espiritual. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Això ve perquè Montserrat, els monestirs benedictins, la primera cosa és que estan arrelats en el lloc on són. Montserrat, diríem que tots els monjos que venen a Montserrat estan arrelats a Montserrat. I per tant no poden anar a cap altre monestir. Ningú els hi pot dir, tu vés allà i tu vés allà. Tots els monestirs del primer mil·lenni tenien aquesta característica. Per tant, ells fan un vot d'estabilitat al lloc on entra. Montserrat té dues cases annexes, dues cases dependents. Una és el Miracle de Solsona i l'altra és Sant Miquel de Cuixà, al sud de França. Aquí sí que se'ls hi pot dir, escolta, Montserrat és Montserrat, el Miracle i Sant Miquel de Cuixà. Per tant, podeu anar allà on l'abat consideri que més necessiteu, però només en aquests. Per tant, estan molt arrelats a la terra. Com hem dit, Montserrat era un lloc de peregrinatge. Sempre ha estat un lloc de peregrinatge i, per tant, per als catalans, per Catalunya, sempre hi ha sigut aquest lloc de peregrinatge. Malauradament, la societat catalana mai no hem viscut molt de flors i violes i, per tant, sempre hi ha hagut diferents qüestions. Com he dit, Montserrat, pels benedictins, sempre estaran també al costat de la gent que té necessitats, que pateix. Per tant, el poble català també ha tingut necessitat. I per tant, sempre que hi ha hagut necessitat, Montserrat ha acollit en aquest poble. I el poble s'ha sentit acollit també. I per tant, el pare abat, amb els diferents discursos, sempre ho diu, i també amb Roberta Metzoli, la presidenta del Parlament, també ho va dir. És a dir, que estan arrelats a la terra, i arrelats a la terra vol dir arrelats a la cultura i arrelats a la llengua. És resposta, et sembla, eh? Perdó, clar, si m'enrotllo tant, diuen i tant, vol dir que no faran més preguntes, eh? Però vostès vagin preguntant que jo aniré donant resposta.
Alguna altra consulta?
Hola.
Bona tarda.
La Mare de Déu és l'autèntica o perquè tantes guerres i saquejos?
No, la Mare de Déu no és autèntica. La primera de totes que es va trobar, aquesta no hi és. Aquesta deu ser una Mare de Déu aproximadament del segle XII. No ens hem d'enganyar, la Mare de Déu en el seu moment no era negra. I per tant la Mare de Déu era blanca i sí que és veritat que degut a la composició que hi ha, que fins i tot era la pintura que portava una mica de plom, per tant això amb els anys, amb el fet d'estar en llocs tancats, doncs es va anar enfosquint, es va anar enfosquint, es va anar enfosquint i nosaltres el que no farem serà canviar el color de la Mare de Déu. És la moreneta, és la nostra, és la devoció que tenim i per tant l'evolució és la que ha estat, per tant serà sempre la nostra. Aquesta en aquests moments és del segle XII. Quan hem dit que ara la vam treure, doncs segurament que si haguéssim fet cas als diguem que els grans del patrimoni no l'haguessin tret perquè ens haguessin dit que podia estar molt malmesa, però és que els podria molt malmetre amb l'aire, amb el sol, per tant per això vigilava molt, però no per això volíem perdre l'oportunitat de que fos ella la que rebés els peregrins una vegada.
Hola, bona tarda. Mira, més que res, he pensat tota l'estona que no hi ha hagut un agraïment, i el vull fer, perquè al temps de la dictadura, quan estava prohibit imprimir en català, sort de l'Abadia de Montserrat, que ho feia en les seves impremtes o encomanava, però me'n recordo doncs el Cavall Fort o d'alguna revista d'història i llegenda i que es feia a Montserrat, o venia de Montserrat.
Doncs jo li accepto moltíssim aquest agraïment, el faré arribar al monestir també, perquè realment és així. Si em permeten un minut també, perquè cada cosa que em diuen m'obre doncs això, que no els he explicat moltes coses. Hi va haver-hi un moment que Montserrat va dependre dels monestirs de Valladolid, del monestir de Valladolid. I llavors Valladolid va portar un abat, que van dir que com a mínim aquí posi ordre, que era l'abat Càrcies de Cisneros. Llavors quan va venir aquí Montserrat, va estar-hi un temps i va dir, ostres, això ho hem d'aprofitar, ho hem de posar molt més en valor. I va ser l'abat Càrcies de Cisneros el que va portar la primera impremta. La primera impremta era el 1499, la va portar ell, i en aquests moments Publicacions Abadia de Montserrat és l'editorial més antiga d'Europa que encara està en funcionament. I per tant sempre ha donat resposta a tots aquests elements i també a la catalanitat en el moment de necessitats, com he dit abans que feia la pregunta. Per tant, moltes gràcies i els hi faig arribar.
Alguna altra consulta?
Bé, doncs, si no hi ha cap més consulta, deixi'm dir dues coses només, ja acabo. La primera és, recordin que he començat donant deures, per tant, evidentment que no repassaré si han fet els deures o no han fet els deures, i per tant el 6 de novembre no vindré allà i de dir, ei, feu-me... No, però és una cosa interna que jo penso que val la pena que a vegades dediquem temps a pensar una mica i a expressar també els nostres sentiments. En aquest cas amb el de Montserrat i l'altre també és fins i tot amb els fills i amb els nens. És exercicis que val la pena de fer i per tant considero que sempre hi ha d'haver-hi aquest element. Segon, l'agraïment és meu respecte a vostès. És a dir, veure aquesta sala avui parlant de Montserrat, doncs és potser això, un element més que ens emportem tots plegats al sarró de vivència del mil·lenari. Perquè hem tingut aquesta oportunitat viure el mil·lenari. L'altra cosa és, nosaltres decidim com el volem viure, evidentment que sí, però com a mínim hem tingut l'oportunitat de viure'l que moltíssimes altres generacions no l'han tingut. Per tant, moltes gràcies per fer l'esforç de venir el dia 6, moltes gràcies per buscar un altre dia i de debò que em diuen a veure com ho fem i trobarem un altre dia abans del 8 de desembre, segur que sí. Moltes gràcies a vostè.